brut que afecta la nostra salut, i els nostres nens que van a l'escola i han de suportar aquest aire enverinat. Això, el RAC pot estar insensible a aquestes qüestions, i bueno, veig que ara pues és conscient de que tenim aquest problema. A veure, la mobilitat privada representa el 20%, no arriba al 20% de les desplaçaments que es produeixen a la ciutat de Barcelona, i en canvi és la responsable del 80% de la contaminació i ocupa el 60% de l'espai de la ciutat. Amb això ja t'ho dic tot. Per tant, aquests interessos d'aquesta minoria, en la que m'incloc, per suposat, perquè tots conduïm i tenim cotxe, diríem, aquests interessos, o molts, aquests interessos d'aquesta minoria no pot ser la que prevalgui sobre tota l'altra que té interessos contraposats.
Sí, però només volia fer una puntualització. Àrea Metropolitana, Generalitat i Ajuntament de Barcelona estan molt d'acord en les zones de baixes emissions.
I en totes les polítiques de mobilitat.
I en què s'ha de reduir la mobilitat. Però quan prens decisions molt concretes com reduir la meridiana a l'hora que s'ha de fer el soterrament i el desdoblament a la via de Rodalies, de Montcada i Reixac, aquí estàs posant un coll d'ampolla que potser te'l podries estalviar un parell d'anys.
Bueno, per aquesta regla de tres mai no faria res.
Sí, exacte. Jo crec que a vegades és difícil. És difícil tenir aquests debats quan la conjuntura és complicada, no? I jo crec que hem de sortir-nos d'aquesta conjuntura i no quedar-nos només en què ara ha coincidit aquestes o altres, entre altres qüestions, perquè, en el fons, la intervenció que s'està fent és per millorar el transport públic. Per tant, com quan fas reformes a casa, que passes un temps incòmode,
sí,
però després dius, ostres, tindré una casa ben xula. Doncs estem en aquesta fase i com a... diguem, en la nostra casa, que és Catalunya, ja no només Barcelona, sinó tota l'àrea metropolitana, si voleu, doncs estem en obres, i aquestes obres ens deixaran una ciutat que ens facilitarà aquest viatge en transport públic. Ho dic a l'hora de fer anàlisis només centrats en aquesta conjuntura. Jo crec que el que sí que és evident, i estem tots d'acord, és que la tendència ha de ser a reduir el cotxe, per moltes raons. Per una qüestió de salut, ho deia la Milagros, genera aproximadament unes 3.000 morts la contaminació a Barcelona cada any, per tant, i sabem que el cotxe és un factor clau en això, per canvi climàtic, per seguretat, per els accidents que provoca, per recuperar espai públic, ara que parlàvem de la Meridiana. Sí. Clar, a mi el que em sobta és que hàgim normalitzat durant tantes dècades que tinguéssim aquesta mena d'autopista urbana creuant, no?, obrint en canal la nostra ciutat. Clar. No només aquesta, Aragó, Balmes, en el seu... No?
Però fixa't, aquesta política pensava en tots aquells que venen de fora de Barcelona. Correcte. Perquè un estudi del RAC també diu que el 80% del tràfic que travessa la ciutat és de gent de fora de Barcelona. Llavors no pensàvem en la gent de la Meridiana.
Exacte. Deixa'm acabar. Per tant, també aquí vull posar en valor que per fi un ajuntament i normalitzar el fet de que un ajuntament pensi en la gent que hi viu a la ciutat. És a dir, que l'ajuntament digui, escolta'm, la ciutadania té la ciutat atravessada per autopistes i aquesta gent mereix una vida més sana, no?, i una vida més pacificada en quant a soroll, en quant a etcètera, doncs ho trobo normal. Dit això, el transport públic en aquest país és més bo del que ens hem acostumat a dir.
A Barcelona ciutat, eh?
No, i a la primera corona,
i a la primera corona,
la segona, que és, segons ens diuen les dades també, la major part dels moviments. És a dir, que la major mobilitat està en una corona que té una alternativa ja en transport públic molt positiva, molt factible. Per tant, ho dic perquè, i a més, tampoc no és cert que no s'estigui fent més. Es podria fer més, evidentment, i això és indiscutible. Sempre s'ha d'augmentar la inversió en transport públic. Mai serà suficient. Però, primer, tanquem aquest dogma de que no tenim un bon transport públic. El transport públic d'aquella gent, d'aquella majoria de gent que es mou diàriament en cotxe, és bo. És bo i és factible. Per tant, tinguem-ho en compte. Ara, també hem de ser conscients que... i això ja ho he dit en altres ocasions, no només es soluciona aquest canvi en la mobilitat fent més transport públic. Mentre la ciutadania, qualsevol de nosaltres, i és normal...
La comoditat.
Tinguem la capacitat d'anar amb cotxe de punta a punta, diguem, de porta a casa nostra, al lloc on jo vaig, amb un temps molt més reduït, amb tota la comoditat, no ho canviarem. És més, fins i tot amb una alternativa que sigui competitiva en quant a temps...
La comoditat...
la comunitat de dir, escolta, jo vull el meu cotxe perquè em dóna més llibertat, no? A més, durant dècades l'hem associat fins i tot a un nivell d'estatus. Per tant, és evident que ja no només, primer, i molt important, ho torno a insistir i acabo, perquè és una qüestió de salut i de benestar de la gent que viu a Barcelona, sinó també perquè si no posem també restriccions a aquesta facilitat de l'ús del cotxe que hem fomentat durant dècades, no es produirà aquest canvi que és tan necessari.
Ara, Carles. Jo en tinc unes quantes que no van tampoc tant en aquesta línia. Diguem, l'objectiu és reduir la contaminació i això no ha passat.
Sí, sí, està passant, està passant. Està passant. Mira les últimes dades.
És evident, és evident.
No, perquè el tràfic segueix... No, no, perquè el tràfic segueix en el mateix.
Llavors, correcte. A veure, si tenim el mateix número de cotxes que entren a Barcelona, i, o sigui, no, el que no podem dir és que ha baixat així amb la boca ben grossa. No ha passat. Per què no ha passat? S'ha incidit i hi ha una cosa que
no
crec molt...
No ha passat perquè hem tingut una pandèmia que ha fomentat l'ús del transport privat i ara... No, però...
Ara mateix el senyor del RAC ens acaba de dir que estem en una mobilitat exactament igual que la del 19.
Sí, és canvi, que la del transport públic...
Dels vehicles, que són el 80%, els culpables del 80% de la contaminació.
I també ens deia...
I per tant, seguim en un 80% de contaminació produïda per el transport privat.
Estem, a veure, les dades últimes que tenim permeten que...
Deixeu-lo acabar, pobre.
No, però per ajustar-lo. Les últimes dades que tenim és que la contaminació ha baixat a l'àrea de Barcelona per sota dels nivells establerts a la directiva europea. Per tant, ja tenim menys risc de que ens multin, no a Madrid, que Madrid encara està una mica per sobre. Ha millorat poc, però ha millorat insuficientment. Això està clar. Vale?
Llavors, em sembla poc solidari. Entenc per on anaves, Sergi, però em sembla poc solidari. Per fi tenim un ajuntament que pensa en la gent de Barcelona. Perquè Barcelona és, perquè és capital, i perquè cada dia entren i surten i generen riquesa d'una manera o d'una altra, tot una conurbació. En el moment en què només es pensa Barcelona amb el límit del Llobregat de tal, llavors ens equivoquem. Barcelona és una gran conurbació, que al costat té altres municipis que es diuen amb un altre nom, però al final és una gran massa, diguem, de població conjunta que no té separacions entre ell i que arriba, doncs, home, no m'atreveixo a dir Mataró, però gairebé, i que, per tant, i que s'ha de pensar en globalitat. S'ha de pensar en globalitat. Llavors, jo el que sí que sóc del parer és que, més enllà d'una cosa és reduir mobilitat i l'altra és reduir contaminació. I jo crec que s'ha volut fer les dues coses alhora. I en això...
És que estan relacionades. Dime com
ho fa, si no. Doncs ajudant a que la gent canviï de vehicle. I sobretot, o sigui, si tu ara vas a veure, per exemple, a Barcelona, un dels principals problemes que té, perquè si jo visc a Olesa de Montserrat, entro, vaig a treballar, aparco el cotxe, i al cap de 8 hores agafo el cotxe i me'n vaig. Faig una contaminació X. Si jo sóc un repartidor i tinc una furgoneta, diguem, que contamina i que no és, i estic 12 hores, perquè no fan jornada laboral de 8, sinó de 12, amunt i avall, i com aquests n'hi ha, quants ne voleu? Hi havia un estudi fa anys que cada restaurant o bar de la ciutat rebia 7 repartiments diaris, 7 repartiments diaris, perquè ningú té magatzem ni ningú té rebost, perquè no te'l pots permetre de tenir, vinga, 200 metres quadrats a la rebotiga per tenir allà el rebost, sinó que cada dia t'arriba el que necessites cada dia. Doncs, mentre aquesta gent no la puguem ajudar, jo crec que hagués estat més eficaç ajudar aquests professionals, especialment estic parlant dels autònoms i dels repartidors, perquè el volum és còsmic, és còsmic, a canviar el sistema de mobilitat i llavors posar-nos a reduir el nombre de vehicles. Perquè el que crec que tots compartim és l'objectiu de la reducció de la contaminació. Aquest és l'objectiu que ens uneix. Jo estic en una zona en què estic encantat de la vida perquè m'han fet superilla fa 2 anys. Els veïns del carrer del costat volen encendre la superilla. Perquè pel meu carrer s'ha reduït el trànsit un 98%. Ni més ni menys. Un 98%. Pel carrer del costat, que està a 100 metres, s'ha incrementat un 50%. Llavors, si l'objectiu és reduir la contaminació...
Això va en línia amb el que ha dit el senyor Bartagí, que com a aposta, diguem-ne, electrifiquem, no?
Si l'objectiu és reduir la contaminació, jo crec que primer s'hauria d'haver anat a aquest objectiu. I després, la mobilitat. Voler fer els dos alhora em sembla un còctel molt complicat que està donant uns resultats molt lents. Molt lents.
No.
Un apunt.
Molt lents.
Sí. Comenceu a fer apunts curts, perquè sí, si no ens quedem sense tertúlia.
No, sobre això de la contaminació, no oblidem que bona part de la contaminació dels cotxes no és només pel motor de combustió, eh? És a dir, són les partícules que desprèn i això no ho soluciona un cotxe elèctric. Dit això, jo crec que és important entendre que, primer, una altra dada afegida, la restricció d'aquests moviments urbans, de la mobilitat, dels carrils, etc., està demostrat que acaba reduint la presència dels cotxes. Evidentment, això implica una pacificació molt més àmplia. Barcelona tot just està començant amb això, com qui diu, i implica que sigui molt més extensa, però que finalment això acaba reduint els cotxes. També vull dir una tercera cosa fonamental. Aquí sempre ens acabem centrant en Barcelona. I, evidentment, aquesta és una tasca col·lectiva. Si Barcelona no està aïllada, jo demanaria també que no només les altres poblacions, sinó la Generalitat, que hi tindria un paper clau, precisament en aquest foment del transport públic, tingués un paper més protagonista. Llavors ens acabem concentrant en només l'acció d'una ciutat quan crec que la decisió en aquest sentit hauria de ser col·lectiva precisament perquè no entrin tants cotxes. I un últim apunt. Aquesta és les polítiques que s'estan fent també a la nostra ciutat són les mateixes que s'estan fent a les principals ciutats europees. És a dir, Barcelona en això no té res d'especial, per dir-ho així. A París, a Londres, que tenen peatge urbà, que estan pacificant carrers, igual que, com deia, París, igual que Berlín, igual que Milà. És a dir, tothom està fent superilles o coses similars. La ciutat dels 15 minuts que fa París és una mica això. Tothom està introduint mecanismes per restringir la mobilitat dels cotxes, ja sigui en peatges, ja sigui fins i tot en zones d'exclusió, que és el que pretén fer París. És a dir, escolteu, per tota aquesta zona ja ni pagant. No hi passarà. No ho estic defensant. No crec, no sé si és aquesta la mesura que s'ha d'aplicar aquí. El que sí que estic convençut és que hem d'assumir que el futur que ens marca la mateixa Unió Europea, ja no només les ciutats més punteres, sinó la mateixa Unió Europea, que és la impulsora de la zona de baixes emissions, que a vegades ens molesta, no és cosa nostra. Diguem-ne, no és cosa
de Barcelona.
És imperatiu d'una directiva europea. És aquesta, i per tant, hem d'assumir que aquestes propostes funcionen, que evidentment requereixen un procés, per això parlava abans de transició, però que finalment aconsegueixen canviar una mobilitat que evidentment havia estat molt pensada només pel cotxe.
L'IVA i la Milagros. Cortet, que haurem d'acabar, va.
Doncs, molt ràpidament, tots estem d'acord en que volem menys contaminació a Barcelona, sobretot els que vivim aquí. Jo vaig en bicicleta i m'encantaria que no entrés ningú en cotxe. De fet, a mi em preguntes.
Perquè tu ets perjudicada, eh?
Personalment, vols un peatge a l'entrada de Barcelona? Demà mateix. El que passa és que entre això i posar en qüestió el calendari i les vies com s'han pres les mesures per reduir aquesta contaminació, jo sí sóc crítica en la planificació, en la coordinada...
Bueno, segurament el debat no és... És a dir, moltes vegades es focalitza el debat en com Barcelona ho gestiona i a vegades no es planteja tant com es gestiona oferir-li l'alternativa a qui viu fora, no?
Clar, però és que l'Ajuntament de Barcelona ha anat amb aquesta bandera sense
coordinar-se. L'exemple que jo posava del tren no és algú que viu a Martorell,
diguem-ne. No, és el que deia la Milagros. Però si és l'única política metropolitana que es coordina el transport i la contaminació. Són les dues úniques.
Es coordina el transport públic, però no les definicions de com ho fegues.
Hi ha una política metropolitana i un pla metropolità que aneu a la web i trobeu tots els
fa quatre dies l'alcaldessa anunciava una reducció del 50% de la tarifa de transport públic i tothom li va dir que anava a la seva, diguem.
Perquè va proposar.
Malauradament.
Amb un mitjà de comunicació.
No, però va proposar, No, escolta, va proposar i la proposta...
Ja està.
Perdona, quan hi ha un senyor que es diu Feijó que diu proposo en un mitjà de comunicació reduir a la meitat dels impostos, què li diem? És que clar, la proposta fa meravelles, és meravellós.
Ara faré d'àrbitre i així us faig contents a tots, però si bé és cert que totes les polítiques estan coordinades...
Sí.
També, ara com que el Carles s'ha quedat sol, ara li tiraré un cable. També és veritat que les discussions entre l'àrea metropolitana i Barcelona pel desacompassament a l'hora de prendre... És a dir, acaben pactant el que fer, però normalment amb un desacompassament, perquè és veritat que Barcelona ha agafat una inèrcia més ràpida, diguem-ne, o més decisió
política. Perquè també es pot permetre coses que altres, es pot permetre coses que altres municipis de l'àrea...
I perquè fa d'avançada. Mira, les polítiques de l'Ajuntament de Barcelona, que han sigut tan criticades pel RAC, ara tots van en aquestes polítiques i ningú s'atreveix a discutir.
Però no és el mateix, no és el mateix gestionar la ciutat.
Ja volia jo sentir el que deia el RAC avui amb el que deia fa 6 anys o 5 anys.
Deixeu acabar el Carles.
Però no és el mateix aplicar polítiques a la ciutat de Barcelona, que té unes característiques X, que a la ciutat de Badalona, que a la ciutat de l'Hospitalet o que a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Perquè potser l'alcaldessa de Santa...
Són bastant semblants, aquestes tres.
La densitat, de Santa Coloma de Gramenet... O sigui, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet jo crec que té moltes idees al cap. Moltes. Ara, no pot aplicar el 90%, el que fan a la mobilitat.
De Santa Coloma a Barcelona has d'agafar el cotxe?
No, jo no dic això.
Jo dic perquè ens oblidem.
No, l'Hospitalet tampoc, per favor.
Doncs per això. Però és que molts dels moviments, molta majoria dels
moviments... Santa Coloma no agafen el cotxe perquè tenen l'entrada col·lapsada a tots els que venen del Maresme.
Exacte.
Jo crec que ni... Justament a Santa Coloma crec que ni s'ho planteja.
No, jo volia apuntar una cosa que havia dit...
Acabo ja, si ho apuntes en 10 segons...
No, no, que...
Sempre dona per molt.
Ja ho sé. Ja ho portem 25 minuts, imagina't, si dona per molt. Va, ja està, fins aquí. Mil gràcies per l'Iva, Carles Ferrandes, Sergi de Maia i Venguera. Un superplaer, com sempre, que vagi molt bé. Publicitat i seguim.
Bon dia.
Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Caritas amb Ucraïna. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un compte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49. 93 521 58 49. Fem del teu viatge una gran experiència.
Aquest és en Guillermo. Grillex per als amants del rap. Era mort per dins i buscava licens per sentir-se viu, però res no l'omplia. Un dia el van convidar a unes convivències de l'església i allà es va omplir d'esperança.
El Guillermo, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda con él.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Encara en aquesta recta final de la primera part del programa, volíem saludar a aquesta hora el Xavi Fluvià, que és un dels pares de l'Escola Teixidores de Gràcia, que escoltàvem també en aquest programa ahir. Xavi, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir vau fer una cercavila pels carrers de Gràcia, us vau acostar fins la seu del districte, podíeu participar i Esquerra Republicana havia presentat una moció perquè vosaltres esteu demanant que hi hagi un replantejament en la ubicació alternativa que us proposen per l'escola. Dic alternativa perquè ara esteu en barracons, i us han de construir l'escola,
sí.
Diguem-ne.
Sí.
Com va anar aquest ple? No sé si va poder respondre a les expectatives que teníeu i que explicàvem ahir.
La jornada reivindicativa festiva va ser, considerem que va ser tot un èxit. Més de 100 persones de la comunitat educativa van participar-hi. La gent del barri ens donava ànims i ens encoratjava també. Vam poder repartir molt de material. A la plaça de la Vila vam fer un acte enderrocant un mur que simbòlicament és el mur que ens taparia el sol. Llavors, a dins del ple, evidentment, nosaltres som pares i mares que tenim la nostra feina i que treballem i estem fent la feina que no han fet els polítics durant molts anys, que és buscar un solar adequat per fer una escola a Gràcia.
Clar, estem parlant d'un barri que té justament aquest gran problema i que a més fa molts anys que s'arrossega. És un barri on hi ha una densitat de població important, on hi ha molta gent que hi ha anat a viure, molta gent jove que hi va anar arribant, no? Que teniu fills, no hi ha espais per fer escoles. I aquest és el problema de base, d'arrel, no? La falta d'espais i de saber-los trobar.
Sí, i independentment de la moció, perquè tampoc no es va votar una moció que nosaltres ens sentíem còmodes, el que sí que vam aconseguir és que Eloi Badia, que és el regidor de districte, es comprometés a parlar amb nosaltres i a buscar una sortida per aquest atzucac. El que sí que ens va sobtar, que ahir també crec que vau parlar amb el consorci.
Consorci
us va comentar que ho veia viable.
Exacte. Aquesta és l'opinió del consorci, ho vam explicar en el programa, l'opinió del consorci és, escolta'm, aquest solar, qui li dona el vistiplau és el districte, i per part nostra, en principi, aquest solar compleix amb els requisits per poder-hi fer una escola.
Jo només, i des d'aquí, i l'AFA, en conjunt, volíem preguntar-li al consorci, o volíem demanar-li, només un exemple d'una escola, institut, de dues línies que s'hagi construït amb 2.000 metres quadrats a Barcelona, a Catalunya o a qualsevol part del món, diguéssim. Només volem un exemple. Llavors, ho acceptarem. Només li demanem al consorci, seriosament, si ens està escoltant o si se li pot transmetre, que només ens digui un exemple.
Estem parlant d'una escola que estem, ara parlo de memòria, crec que són pràcticament un miler d'alumnes, no? Aproximadament estaríem parlant...
Acabaran sent entre tota la comunitat educativa...
900 persones, no? Al voltant de 900 persones, clar, estem parlant en un solar que té 2.000 metres quadrats, amb un projecte constructiu d'una escola que hauria de tenir 5 o 6 pisos, envoltada d'altres edificis que al voltant d'aquesta anant 9, 10 pisos, 11, 12 pisos d'altura, els blocs del voltant?
Quan és la mateixa Generalitat que recomana que siguin entre 6.000 i 8.000 metres quadrats.
Perquè s'entengui, quan deies ahir vam fer una acció reivindicativa en la qual llançàvem un mur que ens taparia el sol, és perquè, ho explicàvem dimecres, no? Ho explicàvem molt bé, un dels problemes que veieu en aquest espai és que tal com quedaria el pati, pràcticament, per exemple, a l'hivern seria molt complicat que els nens tinguessin sol al pati, no?
Sí, quan els nens estan a escola, que és el període hivernal, de setembre a maig, juny, gairebé la meitat del curs se la passarien sense sol al pati.
Esteu a l'expectativa, per tant, entenc, o a l'espera de poder fixar aquesta trobada, aquesta reunió amb l'Eloi Badia, que és qui està al capdavant del districte, que és qui d'alguna manera podria intentar començar a desencallar aquesta solució, no? O fer-vos un plantejament de per què aquest solar sí, per què aquest solar no, i quines alternatives hi hauria.
Sí, estem pendents, hi vam parlar i, de tota manera, a l'anterior audiència pública, una altra, cercavila i manifestació que va acabar el plenari també, ja s'hi va comprometre. Aquesta és la segona vegada. Esperem que aquesta segona vegada s'hi compleixi.
Doncs escolta'm, us anirem seguint, anem parlant aquí al programa, tan bon punt pugueu fer aquesta trobada amb l'Eloi Badia, tornem a parlar i sabrem què és el que us expliquen aquesta ubicació futura de l'Escola Teixidores de Gràcia, que us explicàvem ja ahir, que en principi la proposta d'aquest solar passa per ocupar el solar on ara hi ha l'Hospital Evangèlic construït, que marxa d'aquest emplaçament al carrer de les Camèlies de Barcelona, i que és la proposta que ha posat el districte i ha validat el consorci damunt de la taula i que els pares i mares de l'escola actual no us agrada. Xavi, n'anem a parlar. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Salut.
Que d'aquí a 5 minuts encara no arribarem al punt de 11:15 del matí. La Mercè Raga, que ja entra a l'estudi. Com anem, Mercè? Bon dia.
Com estàs? Bon dia, Pol.
Home, molt bé. Olga Vallejo, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Ai, Pol. Molt bé, és que avui és un dia d'aquells macos, no? És un dia especial.
Avui és un dia bonic. És dijous. Què pot anar malament un dijous?
Però és dijous 5 de maig.
Sí, senyora.
Que això ho fa diferent.
T'agrada,
no?, i el 5 de maig.
M'agrada molt el 5 de maig. Home, t'avaleu. Quin problema?
A part, és un número xulo.
És 5 del 5.
Eh que sí, Olga? Per molts anys, pel Marçà.
Moltes gràcies, Marçà, a Vallejo i a tothom. No tinc cap problema amb la meva edat, jo, eh?
No, mai. Vull dir que... Ho portes tan bé.
Si em fes més de 40 val, però faig 25.
Mira, Pol. Com que sabem que t'agrada molt, avui és el teu aniversari,
sí,
i com que sabem que t'agrada molt, molt, molt... 43?
Sí.
Que poc.
És que és molt jove. És molt jove, Pol Marçà.
Els que hi ha. Ni un més ni un menys.
Què? Et dediquem una cançó. Estàs d'aquí?
Ah, sí? D'aquí?
De Rosalía.
Home, Motomami.
Que t'agrada molt.
M'encanta. Mira-la. Que eso sé que no es culpa ser millonària. Bueno, no sé si seria el meu cas, també t'ho diré.
Bé, no, tranquil, que sabem que no,
gràcies,
que no és la teva cantant preferida. Avui, com que és el teu aniversari, et felicitarem amb versions lliures de pels molts anys.
Vinga.
Això és com l'original, diguem-ne, no?
És una d'aquelles que et penses que és original, que eren els Parxís.
Però és una mica trist. Bueno, després
s'anima.
És molt llarga i després s'anima.
I té coreografia,
no?
Sí, sí, eh? Si sí, vols, ara te la fem, la Mercè.
És veritat,
sí.
Clar. Ah, sí? Podríem. Espera, perquè estem... Ah, doncs feu-la, si voleu, eh? Sí.
A veure, s'arranca o no?
No, però crec que trigueu una... Ara, que començava a fer.
És el dia, no?
Sí, sí, jo encara ho vaig enganxar, eh? Això del Parxís encara ho vaig pillar, eh? Una mica, de petit, sí.
A mi ja no.
Jo vaig anar a veure al cinema pel·lícules de Parxís.
No tan fort, clar, jo ja una mica... Bueno, les escorrialles de Parxís, sí, diguem-ne. Ja gairebé loca, saps?
Va, jo t'ofereixo una altra versió d'aniversari. La cançó original del Happy Birthday, saps de quin any és?
No.
Del 1893. I la van crear dues professores nord-americanes, són les germanes Patty i Mildred Hill, i, Pol, segons el llibre Guinness dels Records, és la cançó anglesa més popular.
Bueno,
ho sabies?
No ho sabia, però vaja, sí, home, em
quadra
bastant.
Però té sentit,
bastant,
eh?
Sí,
clar, tan popular que fins i tot els Beatles en va fer una versió lliure al 68.
En tenim una altra, eh?
A veure.
No et pensis, que clar, és el teu aniversari, un per molts anys, el que va cantar la Marilyn Monroe pel 45è aniversari de Kennedy el 1962. Qui també va fer una versió especial per un aniversari especial va ser l'Stevie Wonder, que va fer la cançó per impulsar la campanya que proposava que la data de naixement de Martin Luther King fos festa nacional. No et portem la Marilyn, et portem l'Stevie.
Molt a favor.
Sí?
Molt a favor.
Però, Pol...
Digue'm.
Avui no et fem triar.
Ah, no? Ah, bé, doncs m'anava a quedar amb aquesta,
jo portava dues versions, la Mercè una...
Ah, va.
No et fem triar, Pol.
No em feu triar?
Al contrari, te la dediquem.
Ah, vale. Quina? Home. Ja no dic res més.
Molt millor, això, no?
Felicitats pel Marçà.
Moltes gràcies, que vagi molt bé el programa. Fins demà a les 8.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ostres, ha sabut greu, eh, tallar el Bruce Springsteen dedicat avui, aquest Born to Run a Paul Marçà. Però bé, nosaltres hem de començar aquí a la part magazín del matí a Ràdio Estel. Avui us recordem que és dijous 5 de maig d'aquest 2022. És el dia de no seguir una dieta.
Sort. Ah.
Malament.
Sort.
Comencem malament, perquè també agraïm al Pol Marçà que ens ha portat un esmorzar. I també sí. Una altra persona, que ara també sí. Ho direm. Per tant, avui és el dia de no seguir una dieta, una pauta o un guió. Que vulgueu.
Perfecte.
Per tant, mira, què fem?
Jo ho faig cada dia, això, de no seguir
la dieta. Estàs
estressant,
ah.
No?
Del guió.
Això, sí. Mm. Va, programa 156, la producció en García David, a la vida pràctica, l'Albert Veres, i avui una dedicació especial a ell, Francesc Marginet. Fem un... Ai, no? Ai. Què us inspira ai. Aquest moment? Tu, Serra? Francesc Marginet.
Què passa?
Programa 156.
Sí. Bueno, gràcies per la feina. Escolta, continua amb nosaltres. Què vol dir, això?
Ja està, és que volia que diguessis això. Al món virtual, les xarxes socials, i tenim l'Eva Cervera i a la Mercè Mondelo, i a les vies de so, el duet. Són ells, Jordi Carretero i José Matosas. Vinga, que avui hi ha un altre punt de vista d'aquí res. Parlarem de música, amb una de les veus més lluminoses de l'actual panorama musical català i també referent de la cançó d'autor Casa Nostra. Diem parlarem de música perquè Gemma Humet, la nostra convidada, acaba de treure disc i llibre. En parlarem amb ella a partir de les 11, aquí al matí a Ràdio Estel. I és dijous, per tant, el plusvalua dones, la Mireia del Pozo i tot el seu equip. Avui ens han portat un programa... Atenció, de tendències primavera-estiu 2022. Ara que comença a fer calor, a veure què són les tendències que es portaran aquest any. I després, aquí en aquest programa, treballarem les neurones amb l'eclipsi de lluna, perquè li dediquem la secció a l'eclipsi total de lluna que tindrà lloc la matinada del dia 16 de maig. No sé si ho sabíeu, que tocava eclipsi lunar. Doncs sí, el 16 de maig, que serà visible des de Catalunya. Per tant, què és? Com funciona un eclipsi de lluna? Ui. I a on el podrem veure i com? Ens explicarà, de fet, a les 12, l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. I avui, qui s'asseu a la nostra chaise-longue? És periodista, presentador de televisió, però sobretot és una de les grans veus de la ràdio de casa nostra, perquè avui ve parlar-nos del seu darrer llibre. que és Manual d'Adoctrinament de l'Escola Catalana. Avui, visita al matí a Ràdio Estel, Òscar Dalmau. Serà a partir de la una. I amb la resolució de la freqüència madurada, doncs arribarem, com sempre, a 3:15, però abans deixar que, Marta, bon dia.
Que bon dia, bon dia. Mira, us recordem que Ràdio Estel us convida a visitar la Sagrada Família i participar-hi és molt fàcil. Només heu de buscar el perfil de Twitter de Ràdio Estel, que és @radioestel, seguir-nos i fer retuit a la piulada del sorteig. Teniu temps fins avui a les 12 i si ets una de les persones guanyadores, doncs ens posarem en contacte amb tu.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta. Sabeu que tenim aquests concursos en marxa, eh? Recordem el Freqüència Madurada, que ens els explicaràs avui a pocs minuts de les 11, i aquest retuit que has de fer entrant a l'usuari @radioestel per si vols anar a la Sagrada Família. Per tant, feu. Què, Olga, tu com estàs?
Bé, bastant bé.
Sí, no?
Mira, llueix sol...
Ai, una... I l'Olga avui llueix una camisa ben
també.
Maca.
També, gràcies.
Un animal print, tots, un animal print.
Tots aneu molt macos, avui.
Sí? Sí. Ves que avui és un dia assenyalat.
Ah. És veritat.
Avui és un dia d'emocions.
Avui és un dia cactus.
Ai, sí. És veritat.
Però...
què passa?
No, 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 res.
No, digues,
no, que allò que m'has dit abans, no m'has de deixar a mi dir segons quines coses.
Per què?
Però si ho has dit
perquè
molt
no sé
bé.
No, mira, jo no sabia
què
dir.
Jo només dic que ens trobarem molt a faltar.
Ai, sí.
Sí.
Ai, i tant. Faig plorar, ara.
Home, no faig plorar, però és veritat.
Però ha de volar, ha de volar. L'hem de deixar volar.
Oi, tant. Mira, mai millor dir.
Ah, sí? Cal?
Sí.
Jo,
sí, home, sí.
Que no voli que es quedi al costat
nostre. No, però ell ja sap el que ha de fer.
Que es quedi aquí, eh? El volem com un globus ben...
Ens encantaria.
Ben enganxat. Va, Olga. Què? Com has dormit?
Bastant bé.
Sí?
Sí, sí.
Quina sort.
Sí,
bastant, mira, jo fatal.
Fatal, jo també.
Jo fatal.
Què vas fer, Marta? Vas fer alguna cosa especial?
Sí, vaig anar al teatre. Ah. I sortir del teatre vaig anar a sopar i es va fer allò molt tard. I arribes a casa tard i després vaig rebre una mala notícia futbolística.
Ai.
Que
ai,
ja sí. Em va acabar de desvetllar. Tu ja, Serra, tu ja ho deies.
Jo ho deia.
Jo
fa dues setmanes ja vaig dir, quan jugui a la final de la Champions, quan guanyi la final de la Champions...
Ostres, ets un visionari.
Però vaig arribar a casa i hi havia un 0-1, em vaig acabar de rentar les dents i era un 2-1 ja.
Què va passar? Jo és que ni ho vaig seguir. Vaig
dir. Res, que el Madrid va remuntar un 0-1 contra en els minuts de descompte.
És inexplicable. No hi ha explicació possible.
Això només ho fa el Madrid, en sèrio.
Jo penso que és un tema psicològic.
Sí, segurament.
Dels rivals. N'hauríem de parlar al nostre espai de...
I... Dius, el Madrid no, però és Madrid, jo crec que és un Madrid d'aquesta temporada, perquè tampoc ho hem vist altres
però
vegades.
Però sempre, el Madrid sempre ho fa, això.
Però com aquesta temporada és
no
molt
tant,
bèstia.
Ja.
Va guanyar un jugador.
I el Bernabéu.
Velasco, Rodrigo.
Sí, sí.
Qui són aquests?
I Benzema.
I un Vallejo,
El Vallejo.
I Courtois, que ho va per a tot, també.
Ai, per cert, deixa, que avui també és l'aniversari de la Paula Moreno. Tècnica
sí.
De so.
Ah, molt bé.
Felicitats a la
per
Paula.
Molts veus, és que avui hi ha tantes coses.
Un altre crac. Sí, sí, estem... Saps això que
és
dius?
Un dia atapeïx.
Atapeïda de Zona Vallejo?
També, bastantes coses. Moltes bones,
sí?
Eh?
Ui, sí, va, que ganes. Com sempre, aquella notícia, si existeix o no. T'ha tret la son alguna cosa?
Mira, jo he tingut més sort que els oients que tenen veïns madridistes, com els passa a les Teresines, del compte de Twitter Teresinologia.
Pare, escolta, quina nit hi passant, nena.
Veus?
Com no sé. Home, els veïns aquí al costat, aquesta música.
Ai, el Forse també li ha passat.
Clar, aquests veïns que són madridistes, que ho celebren, que és normal, no?
El coet. Si no els teniu, us lliureu de...
d'una brossa.
Podeu tenir sort, eh?
Clar.
Jo en tinc uns al davant i de veritat, que és horrorós.
Bé, avui els madridistes potser també tenen molta son, perquè han anat a dormir tard.
Sí, però et lleves amb una altra...
Sí, amb una alegria, regust. Amb una certa alegria.
Per cert, li ha sortit de
se li ha escapat, se li ha escapat.
Que tenen son, dic que es fotin, no ve anat a dormir tard, tu.
Ara.
Prou. Què no t'ha agradat saber?
Doncs que hi ha un nou estudi publicat ahir a la revista Science Advances que adverteix que les últimes dècades l'avanç del canvi climàtic ha disparat les onades de calor extrem. Per tant, tenim cada vegada més episodis d'altes temperatures més intenses i freqüents. I parlem de calor, però a València, per exemple, han recollit més de 200 litres d'aigua en 24 hores. Els experts també creuen que l'escalfament global està causant la desestacionalització d'aquests fenòmens, que són més propis de finals d'estiu i de tardor.
Déu-n'hi-do, la pandèmia, per això, segueix sent un problema greu a la Xina.
Sí, Pequín ha informat que tanca desenes d'estacions de metro i la suspensió de diverses línies d'autobusos de la ciutat per l'últim brot de la zona. L'objectiu és evitar que el confinament, com l'estan patint a Xangai, que des de fa més d'un mes tenen confinada a la població per bloquejar la propagació del virus. A casa nostra, el darrer mes, els positius comunicats han pujat un 14%, els ingressats a planta han augmentat un 22%. Fa 15 dies que no portem mascareta, però les UCIs estan tranquil·les.
I avui, que Paz Esteban, que recordem és la directora del CNI, està compareixent a porta tancada, remarquem, a porta tancada, quin article en recomanes?
El del periòdico sobre sèries d'espies que estan a l'altura del cas Pegasus. A veure, ja sabem que moltes vegades, malauradament, la realitat supera la ficció. Ja seguirem, no?, la realitat amb els companys d'informatius que ens aniran informant. Però si voleu evadir-vos d'aquesta realitat, aneu prenent nota de Americans, Slow Horses o Homeland. Són 3 de les 10 sèries que recomanen. Totes es poden veure a plataformes en trames sobre secrets d'estat, armes tecnològiques o analògiques.
I alguna bona notícia, que deies que en tenies moltes?
Diverses. Mira, un nou estudi científic, aquest cas publicat a la revista Science Translational Medicine, que si seguim així sabrem totes les publicacions científiques que existeixen.
Sí.
És el resultat d'un estudi on s'ha assajat amb èxit en animals una vacuna contra la infecció per l'Epstein-Barr, que infecta més del 95% de la població mundial. És el virus que causa la mononucleosi i s'associa a alguns tipus de càncer o l'esclerosi múltiple, per exemple. Aquests resultats, que han funcionat en animals, obren la porta a desenvolupar una vacuna efectiva en humans per prevenir la infecció d'aquest virus.
I en un sisòleg que acaben convertint-se en tota una realitat.
Es tracta del nou departament de l'Acadèmia del Cinema per l'atenció i la prevenció dels abusos en el sector audiovisual i de les arts escèniques. Es va anunciar que es crearia la darrera gala dels Premis Gaudí i ahir ja es va presentar oficialment aquesta iniciativa, que és pionera a l'Estat espanyol i a la Unió Europea. La iniciativa arriba després d'haver detectat uns 150 casos d'abusos comesos a institucions públiques i privades del sector. La detecció i assistència a les víctimes es durà a terme a través d'un grup de treball encapçalat per l'advocada Carla Vall i la psicòloga Carla Troncoso, que, per cert, dimarts 17 de maig, la convidada a un altre punt de vista és la Carla Vall, amb l'excusa del seu llibre Trencar en cas d'emergència.
I què t'ha agradat saber, Olga?
A part de que ve la Carla Vall, que el Tribunal Superior de Justícia a Cantàbria ha confirmat el dret d'una dona, mare de família monoparental, a gaudir d'una baixa de 10 setmanes per naixement que se sumaran a les 16 que ja li corresponien. Això ha passat només a Cantàbria, però aquesta resolució el que ha fet ha estat rebutjar l'argument de la Seguretat Social, que creia que denegar aquesta prestació addicional no suposava discriminar el menor d'una família monoparental. Veurem si es tornen a repetir sentències d'aquest tipus o si fins i tot potser canvia la normativa per les famílies monoparentals.
Notícia que t'ha despertat un somriure.
Una imatge sobre el que passarà a la façana de la Casa Batlló aquest dissabte a partir de 9:45. És preciosa, no és intrusisme, Serra? La teniu a l'Avantguàrdia i al Periòdico, com que parlo d'una imatge,
perdó,
no?
Perdó.
Però és el mapping de l'artista digital Refi Cannadol i es titula Living Architecture Casa Batlló, un espectacle multimèdia que es projectarà sobre l'edifici de Gaudí. Serà la cirereta del Festival OFF que s'està celebrant des d'avui fins dissabte al Museu del Disseny. I atenció, que sé que us agrada molt el blockchain i
molt
tot això, eh?
El perquè... què?
El blockchain, els NFT...
Perdono que cada dia entenc menys coses.
Sí, sí que saps què és.
No,
sí.
N'hem parlat. Ara veuràs, mira.
Els bitcoins, mira. Tot aquest món
tot això,
virtual.
Les criptomonedes...
A porta tancada.
Sí. Sí.
Totes amb
anglès. S'ha d'anar en compte.
S'ha d'anar molt en compte.
Cert, cert. Però el mapping...
Camping.
També és un NFT, el non-fungible token, un arxiu...
Non-fungible token.
No, però és un arxiu digital... generat per blockchain.
No et queda clar amb aquesta...
No. Non-fungible token. És blockchain. Un... mapping.
A veure, espera.
Flonging.
És un...
Smiling.
A veure, no, però un arxiu digital, això és català,
això
és un arxiu digital,
sí, això sí.
Que està generat per aquesta cadena de blocs, és com és un sistema de seguretat informàtic que
blockchain.
Et garanteix...
Allò que es diu blockchain.
Exacte,
ara.
Això.
Sí, perquè ho posa al guió.
Però... sí, no, ja.
Que et garanteix que aquesta obra digital
estàs
és de l'artista.
Del mapping del Casa Batlló, eh?
Exacte. El mapping és que et projecten imatges...
Ai, va, deixem-li la Olga acabar.
Sobre una façana, no? Com que mapping també és anglès. Ah. I aquest NFT se subhastarà després de la projecció amb altres peces d'Andy Warhol, de Vincent van Gogh i de Basquiat.
Veus? Més idiomes. Van Gogh, Warhol, Basquiat...
Si podreu anar a buscar bitcoins a la Casa Batlló.
Va, que
és
avui
això?
Arrenca
uns germans.
Mare meva, avui no arribem.
Badding House.
Arrenca un nou festival a Barcelona, eh?
I també avui es diu Model i és el Festival d'Arquitectures de Barcelona. Es considera que és una prèvia cap al 2026, quan Barcelona tindrà la capitalitat mundial de l'arquitectura. Fins al 15 de maig es despleguen diverses activitats, instal·lacions artístiques i de realitat augmentada, taules de debat, dinars populars, rutes, simposis sobre els objectius urbanístics i arquitectònics que hauria d'assolir Barcelona, que això em sembla molt interessant, i un homenatge a l'arquitecte Oriol Buigues, que ens va deixar el desembre passat. Teniu tota la informació a www.model.barcelona.
La imatge del dia.
Va, Serra, una imatge plena de colors i d'esperança, però abans què passa?
Abans un esment a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Defensing Ministry. Surt fotografia de tots els diaris i cadascun ha triat una foto diferent. És curiós, eh? Per un moment coincideixen. Però és que jo no he vist cap persona, de veritat ho dic, capaç d'expressar tant amb el seu posat i la seva cara. Tantes coses diferents. Si mires la Robles amb una foto i t'està dient una cosa, mires amb l'altra i t'està dient una altra. Jo us recomano avui que si aneu per un quiosc, però no us compreu tots, perquè clar, jo entenc, però o una biblioteca o el que sigui, mireu els diaris d'avui. Per exemple, la portada de La Vanguardia fa una foto de... Però tu què vas a saber?
La Robles,
sempre. A la pàgina interior de La Vanguardia, fixeu-vos en la fotografia, que és una de... Me aburro! Tot això ahir durant la compareixença. Sí. El punt avui, que ara he posat que no li interessa res del que li pregunten durant la compareixença d'ahir, es fixa en qualsevol cosa. Per exemple, esa combinación de colores que me llevas... No. Es fa cara d'això, eh?
Que me llevas, eh?
Sí. I a l'ara, la ministra, veiem la ministra conversant, estava explicant alguna cosa i de cop fa... E hizo pum! I mireu-la.
Vinga, hizo pum. Va, ara sí, la foto que ens ha agradat. Sí.
La del Mirades de l'Ara, un nou mural de TV Boy, nom artístic de Salvatore Benintende, digui'm.
Que m'agrada molt el TV Boy.
Ah, TV Boy, és molt bo. Salvatore Benintende, és d'origen italià, viu a Barcelona.
Juro que no.
Sí. Acostuma a utilitzar les parets de... L'haureu vist, segur, per la ciutat, no amb ell, sinó la seva obra. Doncs utilitza les parets per pintar murals i expressar doncs, el que vol expressar, els seus sentiments. El mural en qüestió és el barri de Gràcia, la paret pintada de color groc i blau, és, per tant, la bandera d'Ucraïna, i amb lletres molt grans, la paraula Hope, i una nena que dibuixa amb el dit el símbol de la pau a la lletra O. Però el que fa la foto encara més bonica i més autèntica és que hi apareix una dona despenjant productes del quiosc, al seu quiosc, que hi ha just davant del mural, que fa tot plegat una foto de veritat molt xula.
Que xula.
Molt.
Està a l'ara, no?
A l'ara, Mirades, al mig, per penjar-la.
Va, que la nostra corresponsal, la Jarque, avui és a Bolívia, quina calor, per parlar-nos de primera mà d'una iniciativa...
Ara comença l'hivern, eh? Ara
quanta alçada?
Sí. Jo vaig al revés,
cap allà. Vols venir?
Tens mal d'alçada o vas bé?
No, vaig bé, perquè ja veureu, estic a la ciutat. Us vull parlar del Libros Tras las Rejas, que és una campanya impulsada pel govern bolivià. La idea és que els presos poden reduir les seves condemnes i de quina manera? Doncs llegint llibres.
Música de lectura, no?
No, això és Prison Break.
Anava a dir, això és d'una sèrie que s'escapen d'una presó.
47 presons del país ja han posat en marxa la iniciativa i un total de 845 presos... Els tenen comptats, eh? 845 presos ja llegeixen per a la seva llibertat. Entre ells la Jacqueline, que ja ha llegit 8 llibres en un any i ha aprovat 4 proves de lectura. La gran pregunta és... Clar, de quins llibres estem parlant?
Ara. És la biografia de serial killers.
Podria ser llibre d'instruccions per sortir de la presó, manual de com fer servir eines per serrar barrots, o l'últim de Belbel, que és Matar-ne 17.
Ara
clar,
m'ha de fer un spoiler, jo. Serra, Cadena Perpètua. Saps de què vaig o no?
Sí.
Què passa amb els llibres de Cadena Perpètua?
Ai, és veritat que idees en alguna coseta, no? Per cert, a Bolívia no hi ha Cadena Perpètua, eh?
Mira. Va, una iniciativa que també...
Que també.
Una iniciativa, Marta, que ens portes avui com a corresponsal a Bolívia, sí, que serveix perquè els presos aprenguin a llegir i a escriure.
I fomentar així la seva reinserció una vegada obtinguin la llibertat. A més, les condicions de vida a les presons bolivianes són molt dures. Els interns es veuen obligats a treballar per menjar i guanyar diners per pagar els costos judicials si en algun moment s'acaba celebrant el judici que els podria fer sortir de la presó, és a dir, que l'han de pagar ells.
Quin panorama.
Sí. Ara, amb la campanya Libros Tras las Rejas, poden reduir els dies de la seva condemna i sentir-se lliures una estoneta, encara que sigui a través de la ficció de la novel·la.
Estic pensant ara en una tendència que també ara que han llançat-ho tot, El Serra ha donat una idea molt bona. És això, d'anar a les biblioteques a llegir també els diaris, no?
Que, clar, jo no sé si... Ja, sí. És molt que ho fa, les biblioteques municipals.
Per exemple, aquí hi ha Comtes de Bell-lloc pujant cap amunt.
És preciosa, aquesta
molt maca. Xulíssima, aquesta biblioteca.
Una antiga fàbrica.
Ah, correcte. I clar, ja tens tots les
portades. Sí,
a part
de llibres, tens els diaris del dia, tens revistes de cada setmana.
I tant, connexió a internet.
Exacte.
L'únic que necessites és temps per fer-ho,
sí,
i per anar-hi.
Sí, això sí. Nosaltres ho tenim a prop aquí,
vull dir.
Ui, Serra, una altra vegada, que va, que no volíem, però ai, em fas por, Serra. Però no ho hem pogut evitar, som professionals. Sí. I encara que no ens agradi, Serra, ho hem de dir, l'actualitat sempre mana.
Gol! I gol, 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 gol!
Hi havia futbol.
El Madrid ho ha tornat a fer, per si no ho sabíeu, si vivíeu a Mart i que veu d'aterrar el planeta Terra, després de remuntar-li el PSG i ser molt, molt, però molt inferior, després de remuntar també contra el Chelsea, que el tenia mig mort amb el 0-3 al Bernabéu fa un parell de setmanes, ahir el Madrid va remuntar davant el Manchester City, després de marcar 3 gols a l'anada, el Madrid va marcar 3 gols a l'anada sense saber ni com ho havia fet. Ahir perdia en el minut 89, però va empatar el 89, va fer el 2-1 al 91, va forçar la pròrroga i va passar tot el que sabíem, que si forçava la pròrroga guanyaria, i sí. Mm. Benzema marcava el tercer i de penal, i el Madrid a la final del 28 de maig de París. No cal que repassem els diaris. Ser antimadridista és duríssim.
Tot i que és el guió.
Tot i que has decidit prescindir.
S'ho ha
currat,
sí.
Que consti que
en
la
vida...
És
igual.
Escolta'm, aquest el dia de la marmota.
Ah, sí, aquest és el d'Amunt Deportiu, que està bé. No, però és que, clar, parlant d'això, el d'Otro Mundo...
El periòdico també està bé.
És inexplicable, és veritat.
Bueno, clar.
El dia de la marmota.
Total, em quedo amb un tuit que diu ser antimadridista és duríssim, i és veritat. És molt dur. Diu, i combinat amb ser català, condemna de patiment. Tot. Però de català, que a més de ser dur, és que és cansat. Per animar-nos una mica... Vaig animar una mica la gent.
Va, si us plau.
És la 17a final de la màxima competició continental que jugarà el Madrid. De moment, de 16, n'ha jugat 16, n'ha guanyat 13.
Ai.
I atenció, que des que hi ha el format Champions, ha disputat 7 finals i no n'ha perdut cap.
Era irònic, això, d'animar-nos.
Tenen tot, sí, tota la seva contra, eh?
7 finals,
7
guanyades. Algú dubta que no guanyarà la 8a? Però no passa res.
No,
assimilem-ho, ja està, assimilem-ho. Mira, com diu Toni Muñoz, ens traiem el barret, aplaudim i ja està. Això és increïble. Avui canvio de hobby, m'aficionaré a l'hoquei herba.
Perdó?
Això ho diu el Toni Muñoz, veus?
Ah, que vagi l'hi
això
gana.
Que guanyareu?
Doncs guanyem coses, eh?
Per això ho dic.
Guanyareu
aficionats i més
coses. I a més, com que la majoria de clubs són catalans, doncs ja segurament tens motius per celebrar.
Exacte.
Perdoneu una cosa, una notícia... que, de manera incomprensible, Marta, per què se'ns ha passat per alt?
No ho entenc.
Per què?
No ho sé, ara intentarem treure l'entrellat.
Com?
És que ens va passar per alt.
Què?
Que diumenge, a Euskadi, se celebrava la 30a edició del Campeonato d'Euskadi de Arrastre de Piedra con Caracol.
Però com ha pogut passar això?
Ja no m'ho explico.
Serra,
no sé què estem pensant.
Pots aficionar això?
Sí, doncs ha de ser més divertit, eh?
Has de tenir paciència.
Bueno,
i un cargol.
És lent, però és divertit.
Sí. Mira, una competició que se celebra a Trapagaran, un simpàtic poble de Biscaia. En aquest punt de la geografia basca, diumenge passat, s'hi van citar els millors cargols d'arrossegament o de remolc d'Euskadi. No he sabut ben bé com traduir-ho.
Sí, si
cargol de remolc.
Però si són bascos, tu pensa el que fan, eh? Amb els troncs.
Són els titans.
Els humans, un cargol.
Jo penso en els cargolets, pobrets.
Cargol
basc.
És increïble. Mireu, la dinàmica, si us fa gràcia, podríem importar la tradició. Mira, perquè a més és molt, la dinàmica és molt senzilla, eh? Els cargolets se'ls lliga una pedra a la closca i han d'arrossegar-la durant una distància concreta. A la pista, cada cargol té el seu propi carril, com els campionats d'atletisme, i guanya el que fa la distància més llarga amb el pes de 240 grams, que és una bajanada, comptant que el cargol pesa només 10 grams. I tot això enganxat a la closca. Us preguntareu qui va tenir la brillant idea d'aquest campionat? I ens ho explica l'organitzador del concurs, el Xaveto Gómez Ramila.
pues uno que estaba aquí, que era albañil, vio en la obra donde trabajaba que se enganchó un caracol a la alpargata y la vio que se meneaba. Entonces nos lo dijo aquí y empezamos a hacer apuestitas, como decimos los vascos.
Passa el Xaveto. Oh, que està fònic d'animal cargol. A veure.
És que ell competia amb un cargolet, eh?
Però ja són animada, pobres.
Potser passa com les formigues, que poden aixecar fins a 40 vegades el seu pes.
Sí, 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 són unes bèsties.
Sí.
Ho hem d'aturar, això.
Saps què? Però són tan poc expressius els cargols que tampoc saps si pateixen, si els hi agrada. Pobrets. Ja ho sentiu, el que va començar amb un cargol enganxat a una alpargata que se meneava, ara s'ha convertit en una de les tradicions més celebrades d'Atrapegaran. El rècord de distància recorreguda l'ostenta l'Hèrcules,
amb aquest nom,
que diumenge va cobrir a 42 centímetres i mig en 10 minuts.
Déu-n'hi-do, pobret.
Això sí, s'ho prenen calma, van fent. També estan molt ben trobats, per cert, els noms dels cargols, que serien les estrelles de la festa. A veure qui no us agrada més, eh? L'Usain Bolt, per exemple.
Molt ben trobat.
El Torbellino o el Rayo. Tots ells eren candidats al títol, però finalment l'Hèrcules va ser guanyat.
A mi el trapegaran, perquè no trapegarem mai.
Però trapegaran és un spa.
I és que estava pensant, aquesta notícia, o sigui, no hi ha res, o sigui, tot és...
poble.
Sí. Atrapaga'm si
el
pots.
El nom del poble,
no, és que n'haguéssim pogut treure molt més suc, el que passa que avui se'ns ha tirat temps. El temps de sobre.
Crec que hauríem de fer una lupa sobre cargols.
Ah, per...
Pobrets. Sí.
Mira, continuem.
A la llauna mira que són bons, eh?
Serra, un altre tipus d'afició que et proposem avui.
Digues-me.
A freqüència madurada, no?
Sí. Mira, perquè un 5 de maig com avui, però de l'any 1936, se celebrava la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya. Per això avui us preguntem de quin color era el mallot del líder durant les primeres edicions de la Volta Ciclista a Espanya. Aquesta és la primera pista. Avui no us ho he posat tan fàcil, però...
Ai. És que, a veure, com relaciones la música amb les coses és impossible de...
La música deu ser d'una sèrie de dibuixos.
No us sona aquesta fruita. Ai, aquesta música.
No.
Ja ho has dit. Però, escolta, i què té a veure?
Sí, clar, però
hi havia molts colors, clar.
Hi havia molts.
Però, a veure, voleu tornar a sentir la pista?
Per favor.
A veure, un moment, José, no la tiris. Tanqueu els ulls, eh?
Vinga.
Imagineu-vos que sou a casa i que us esteu preparant l'esmorzar. Sí.
Passa a Ràdio Estel, això, a les 8 al vespre.
Va, doncs, si des de casa ja ho sabem. No donarem més pistes,
no
va.
No diguis més.
Deixem córrer la imaginació dels nostres oients.
Pot ser moltes coses, igualment, molts
estem
colors.
Estem fent revistes entre l'Olga i jo.
No.
Sí, però hi ha un, no, potser, el més tradicional. Però... Va, Mercè, no donem més pistes.
No, una cosa, a les 8, la Olga ha fet aquesta autopista.
A les 8 del vespre.
Una highway.
Hi ha alguna cosa a veure a les 8 del vespre aquí a Ràdio Estel?
No.
Va, bé, està, descartem.
663-99-30-62 o correu electrònic al matí@radioestel.cat.
Jo era molt fan d'aquesta sèrie.
Jo també m'encantava.
A mi això em va enganxar gran. Perdona, m'agraden més les pistes fàcils.
Ho tindré en compte.
Gràcies. Serra, tu com ho portes?
Jo crec que és del més difícil que ha fet fins ara la Marta Harkin.
Sí,
sí, jo segur.
Sí, sí, sí.
Estic contenta que m'ho agraïu. Sí, que em valoreu la feina.
Nois, avui fa anys el Pol Marçà, que fa 43.
I així canta de bé.
La Paula Moreno, que no sé, deu fer. La Paula, que en deu fer, José?
Joveneta,
molt joveneta. Uns 20? Sí. No, 22, va, alguna cosa així. I ell, fa 79 anys...
Jo el feia més gran, eh?
Sí? És incombustible, és que aquest senyor...
El Pol Marçà,
també.
No,
en Rafael.
Miguel Rafael Martos Sánchez.
Mira.
Des de Linares, Jaén. Avui li pujam al Fader i aquí li dediquem.
Home.
Avui.
Ah.
Marginet, Francesc, va per tu.
Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 era. Caminar. lanzado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Ay, ay, ay! Será esta noche ideal, ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Ser mi gran noche y al despertar.